UFO Migdia amb Dolors Lleó.
És dimarts 13 d'octubre. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Aquests són els titulars de la jornada. La CUP s'oposa al desnonament de la Bruna i demana a l'Ajuntament una solució.
La seva regidora, Núria Freixas, ha explicat que si es procedeix amb el desnonament es deixarà sense llar a 45 persones sense recursos. Freixas ha lloat la tasca cultural i social que s'ha fet durant aquests 4 anys que fan des del Centre Cultural Centre Social Ocupat, la Bruna. Freixas també ha admès que s'han viscut situacions de conflictivitat en el centre, però les ha desvinculat d'un comportament generalitzat per part de tots els residents.
Calella estrena plataforma de vot telemàtic amb el pressupost participatiu d'aquest 2020.
El període de votacions comença avui, 13 d'octubre, i s'allargarà fins a finals de mes. S'han presentat 5 propostes que preveuen una inversió de 125.000 euros, que és la totalitat de la reserva pressupostària feta per la convocatòria del 2020. La regidora de Participació ha dit que encara s'està treballant en el projecte guanyador de l'edició passada i que els diners del 2018 es destinaran finalment a pal·liar els efectes de la pandèmia.
I la vacuna de la grip s'administrarà a Calella a la cooperativa L'Amistat.
La campanya antigripal comença aquest dijous 15 d'octubre i va dirigida a les persones majors de 65 anys i a les que tenen patologies cròniques que poden patir complicacions. Caldrà demanar cita prèvia al 671-060-009 i acudir al nou punt de vacunació amb la targeta sanitària o bé el DNI.
I el Calella Film Festival ha premiat amb la llopa de la secció Low Budget la pel·lícula filipina Pan de Salawal en la categoria Creative Rosewood. El reconeixement ha estat per la brasilera Bacurau.
El festival va tancar dissabte la 5a edició, que s'ha celebrat en unes dades diferents a l'habitual per culpa de la pandèmia.
I pel que fa al temps, dimarts marcat per la baixada de temperatures, amb màximes que avui no superen els 21 graus, el cel es mantindrà encapotat el que queda de dia, però no ha de ploure. Comencem. L'assemblea local de la CUP s'ha posicionat al costat del centre social ocupat la Bruna i assegura que els donaran suport per evitar el desnonament previst pel proper 6 de novembre. El mateix col·lectiu que gestiona l'antic hostal La Gaviota va informar que van rebre la notificació la setmana passada i que la seva intenció és resistir-s'hi per tal de mantenir viu l'espai. A l'hostal hi viuen actualment 45 persones sense recursos i sense llar a les que se'ls dona ajut habitacional d'emergència. En declaracions aquest matí al programa La Ciutat, la regidora de la CUP, Núria Freixas, ha assegurat que la problemàtica és molt greu i que si es procedeix amb el desnonament es deixarà sense llar aquestes 45 persones.
La regidora de la CUP ha explicat que des de l'assemblea local donaran suport a la Bruna per evitar el desnonament. Ha lloat la gran tasca cultural que fan i han fet al llarg d'aquests 4 anys i ara també la social amb l'acollida de les 45 persones en situació de vulnerabilitat. De fet, Freixas també ha donat resposta a les declaracions del tinent d'alcaldia de Seguretat, Josep Torres, qui explicava la setmana passada també al programa La Ciutat que l'espai s'ha convertit en un nucli de conflictivitat que ja acumulava una trentena d'actuacions policials. La regidora ha admès aquestes actuacions policials i alguns aldarulls, però els ha desvinculat d'un comportament generalitzat per part de tots els residents.
Per nosaltres és una problemàtica molt greu. De fet, estem parlant de 45 persones que viuen allà dintre. Per tant, el seu desallotjament implica que aquestes 45 persones necessiten un habitatge, necessiten una dignitat. I, evidentment, perquè, clar, sí que hi ha les queixes dels veïns de que hi ha delinqüència, d'acord, però si està mirant l'entrevista del regidor Torres, no? Sí, tinent alcalde, sí. I comentava que de les 30 actuacions la majoria eren per música i xivarri. Uh-huh. Llavors, sí que és cert que hi ha delinqüència, evidentment, com a altres jocs de calia poden haver-hi, ja parlarem més endavant de seguretat, però aquestes 45 persones, si no se'ls dona un lloc per viure, si no se'ls dona una dignitat, segurament el problema s'agreujarà molt més.
Freixas ha incidit en el fet que si aquestes 45 persones queden al carrer, la problemàtica s'agreuja i ha instat a l'Ajuntament de Calella a buscar una solució per a totes aquestes persones. Freixas diu que si no, delinquiran per seguir vivint.
L'Ajuntament realment ara té, no et diré un problema, però sí una actuació per resoldre aquesta situació. És a dir, clar, fer fora aquestes 45 persones no s'acaba aquí el fet. Vull dir, s'ha de buscar un allotjament per aquestes persones, una via de futur per aquestes persones, per poder seguir vivint. Si no, realment, nosaltres, jo mateixa, tu què faries si no tens on viure, on menjar? Delinquim, doncs és així, acabes amb la delinqüència. El que jo vull dir és que si aquesta gent se'n va fora, no té lloc on viure, no té res, res, absolutament res, sí que agreugem la situació encara més. La situació es potencia molt més en negatiu, molt més. Llavors el que s'ha de fer és buscar aquest coixí d'estabilitat per poder tenir aquesta dignitat i poder viure.
Durant l'entrevista al programa La Ciutat, Freixas també s'ha referit a la percepció d'inseguretat que es viu en els carrers de Calella. La regidora confirma la sensació del poble, però lamenta, com ja van fer dies enrere els seus companys a l'oposició, el República Xavier Pons Domènech i el líder de Calella en Comú, Sebastián Tejada, que no disposa de les dades que li permeten confirmar si ha crescut l'índex de delinqüència a la ciutat o no. Per Freixas cal una campanya d'informació per combatre aquesta percepció.
Si el poble percep aquesta sensació d'inseguretat a conseqüència d'aquests robatoris que dèiem de violència, no? Amb gent gran, amb, no? que provoquen aquesta visibilització del problema, no, evidentment que no ens hi podem negar, al contrari, requereix una, com dèiem, una informació per part de la gent. És a dir, l'equip de govern el que ha de fer és encarar el problema, és un problema real que hi ha, perquè la sensació hi és. Si la sensació hi és, s'ha de reduir. Val? Com reduir-ho? Com dèiem, doncs amb campanyes d'informació, de tota la feina que s'està fent, amb campanyes de policia de proximitat que es vegi més, tot això provoca que la gent estigui més tranquil·la.
I sobre la crisi social i econòmica derivada per la pandèmia de la Covid-19, Freixas ha assegurat que podria haver-hi més retorn social en les accions que pren l'executiu local. De fet, s'ha referit concretament als 150.000 euros de l'Ironman que ara retornaran a la regidoria de promoció econòmica i turisme envers de derivar-los a política social com demanaven els copaires.
Pot haver-hi més actuació de la que no hi és. Destinar tots aquests diners a un sector en concret... Que ara mateix, estem a octubre, estem a mitjans d'octubre, aquests 150.000 euros reconduïts a vessant social serien perfectes. Són 150.000 euros que serien una bombolla d'oxigen per serveis socials i per altres actuacions en aquest àmbit. I no és així. I no és així no perquè no es pugui, perquè es podria portar ple. I repeteixo, és que no he pogut fer ni la consulta amb l'interventor. No he tingut accés a aquesta informació. Com altres informacions que demanem que ens ho dificulten al màxim.
La regidora de la CUP també ha aprofitat l'entrevista per llançar una proposta pels seus companys regidors, poder fer un debat a través d'aquesta casa de Ràdio Calella Televisió per parlar dels problemes de la ciutat.
Des d'avui fins al 30 d'octubre, tota la ciutadania de Calella podrà decidir a què es destinen els 125.000 euros de la convocatòria actual del pressupost participatiu. Serà per a un dels 5 projectes que han resultat finalistes perquè la inversió prevista per executar cadascun d'ells cobreix tota la partida i, en principi, no deixarien romanent, com sí ha passat en edicions anteriors. Per primera vegada, i atenent a l'actual context Covid, les votacions es podran fer de forma telemàtica. El web civicity.com Calella. Només cal indicar el DNI i també la data de naixement.
Amb el pressupost participatiu del 2020 s'estrena aquesta nova plataforma de vot telemàtic que ha posat en marxa l'Ajuntament de Calella. Els veïns que hi accedeixin podran escollir un dels 5 projectes que són finalistes amb una inversió prevista de 125.000 euros cadascun d'ells. Són la restauració de la balustrada del passeig Manuel Puigvert, l'adaptació de voreres per fer-les accessibles, la instal·lació de 4 tobogans gegants al Parc del Mau, graderies per a la muntanyeta i la pavimentació dels passadissos del cementiri vell. La regidora de participació, Cindy Rando, ha explicat que s'estrena aquest mecanisme de vot telemàtic, però que igualment hi haurà un punt de votació fixa i una urna mòbil que en les pròximes 2 setmanes visitarà diferents punts de la ciutat.
Totes les persones podran votar a través del seu aplicatiu mòbil o a través d'un ordinador, i aquí doncs podran accedir 24 hores al dia perquè aquest link està obert des d'avui 13 d'octubre fins al 30 d'octubre i totes les persones majors de 16 anys podran accedir-hi. Per tal d'accedir a votar només serà necessari el DNI, NIE o passaport i la data de naixement, que seran les dues credencials que serviran per identificar aquella persona i podran escollir una de les propostes. A més, també, com sempre, sortirem al carrer perquè aquelles persones que tinguin dificultat per poder votar a casa, doncs els facilitarem l'opció de poder votar en uns dels punts de votació que hem establert.
L'urna fixa ha quedat instal·lada a l'Ajuntament Vell, on es podrà votar tots els dies, excepte els dimecres de 9 a 8. L'urna mòbil serà el dimecres 14 d'octubre a l'Orfeó Calallenc, dissabte 17 d'octubre al Mercat Municipal, el dimecres 21 d'octubre al Casal L'Amistat, el dissabte 24 d'octubre a la plaça de l'Església i el dimecres 28 al carrer Mates i Rodés.
Aquests són els punts els punts on visitarà la urna mòbil de l'Ajuntament de Calella. La regidora de Participació també ha informat que es continua treballant per executar el projecte guanyador del pressupost participatiu del 2019, el Parc Inclusiu a la plaça Pau Casals.
S'hi preveia una inversió de 33.000 euros a l'espera de la concreció tècnica i econòmica de la proposta presentada per Antonio Parejo. Cindy Rando ha dit que en funció de la inversió final s'avaluarà la possibilitat de desenvolupar la resta de projectes per ordre de votació, el segon que queda descartat perquè s'ha presentat l'actual convocatòria.
El que s'ha de fer i el que s'ha d'executar és el projecte guanyador del parc infantil adaptat. Una vegada que estigui executat i estigui acabat, si hi ha romanent, doncs es miraran quines són les propostes que es poden seguir fent. El segon projecte, que era el de 125.000 euros, aquell no es podrà fer perquè, òbviament, s'ha tornat a presentar. Respecte de les altres, haurem de mirar i valorar com ho podem fer en el cas que quedin menys diners que aquella proposta que va quedar tercera o quarta s'hagi de tirar endavant.
I respecte a la convocatòria del 2018, la regidora de Participació ha confirmat que s'ha deixat sense efecte.
Rando ha exposat que Costes impedeix desenvolupar el projecte guanyador d'instal·lar espais de lleure infantil a les platges Grans i de Garbí i que a proposta dels impulsors s'ha optat per destinar diners a la recuperació de la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia.
Aquesta persona, a més, considerava que tal com estava la situació en aquest moment de crisi sanitària, doncs, que renunciava a aquest projecte per poder destinar-se els diners doncs, a fer front a la situació de la Covid. La qual cosa li vam agrair moltíssim perquè ha sigut un ciutadà que de manera altruista va decidir renunciar a la seva proposta, sabent que seria complicat que es pogués tirar endavant, però tot i així ell va voler pensar en la ciutadania i va creure oportú que era el correcte renunciar al seu projecte.
Joan Alcaraz i Fina Osorio volien reforçar l'oferta lúdica infantil al litoral calallenc amb aquesta proposta que sempre ha topat amb Costes, que és l'autoritat competent sobre l'espai. La inversió prevista era de 125.000 euros que, com ha confirmat Randon, es destinaran a pal·liar els efectes de la pandèmia.
1:12, la prova pilot de la zona verda i la construcció de bosses d'aparcament perimetral són els dos projectes que Gesvia, l'empresa municipal de mobilitat, preveu reactivar en les pròximes setmanes per tal de desenvolupar-los durant el 2021. La pandèmia va obligar a congelar aquestes dues actuacions que alhora eren les principals inversions previstes per l'exercici corrent.
El vicepresident de Gesvia, Guillermo Gómez, ha confirmat a Ràdio Calella Televisió la intenció de recuperar els dos projectes perquè es puguin posar en marxa durant el 2021, començant per la prova pilot de la zona verda.
A final de este año, a partir de noviembre, diciembre, empezaremos a retomar el tema de la zona verde para ponerla en marcha a principios del año próximo. Vamos a hacer una prueba piloto, si vemos que funciona, pues a lo largo de la legislatura pues seguiremos intentando yendo a ampliándola.
La prova pilot de la zona verda està projectada a la zona del Riarany dels Frares, a tota l'avinguda, que marca el final del terme de Calella fins al carrer Ànimes, entre Bruguera i Sant Jaume. S'hi crearan 250 places gratuïtes per als residents que paguin l'impost de circulació al municipi, mentre que pels no residents tindrà el mateix cost que la zona blava. La idea inicial era provar-la durant 8 mesos després d'avaluar-ne els resultats i decidir la seva implementació definitiva. Quan els aparcaments perimetrals, la voluntat de Gesvia és tenir-los durant el 2021.
A partir de l'any que viene, pues retomaremos lo que es las bolsas de aparcament de la Riera Capaspre y la de la Muntanyeta d'Arriba y todo esto. Iremos retomándolo todo poco a poco.
El nou aparcament perimetral s'ubica en uns terrenys municipals que hi ha a la part alta del Pla Parcial 1 amb capacitat per a 150 vehicles. L'altra proposta consisteix en l'ampliació de la bossa que ja existeix a la part alta de la Riera Capaspre, passant de les 200 places a les 500 futures.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha habilitat nous punts de votació de vacunació. punts de vacunació de la grip per evitar aglomeracions als CAP i evitar el risc de contagi. Només la població infantil i també els pacients que ja tenen una cita presencial o telefònica programada podran fer-ho al centre de salut. En el cas de Calella, la resta haurà d'acudir a la cooperativa L'Amistat. La campanya antigripal del 2020 comença aquest dijous 15 d'octubre i s'adreça als majors de 65 anys i als malalts crònics que poden tenir complicacions si agafen el virus.
El nou context de pandèmia introdueix canvis en l'habitual desenvolupament de la campanya d'evacuacions de la grip que impulsa l'Agència de Salut Pública i arrenca aquest dijous 15 d'octubre. Per tal d'evitar les visites als centres d'atenció primària, que és on s'administren, enguany s'habiliten nous punts de vacunació fora de les instal·lacions sanitàries. En el cas de Calella s'ha escollit la cooperativa L'Amistat, que estarà operativa a partir del 22 d'octubre. Els professionals d'atenció primària hi vacunaran de la grip 3 dies a la setmana, són els dimarts, els dijous i els divendres, a les persones que hagin demanat cita prèvia trucant al telèfon 671-067-009. Un cop allà s'hauran d'identificar amb la targeta sanitària o el DNI. L'espai estarà senyalitzat amb la cartelleria de la campanya de la grip 2020-2021 i caldrà seguir en tot moment les recomanacions sanitàries de respectar la distància, rentar-se les mans i portar la mascareta. Al CAP només s'administrarà la vacuna als pacients que tinguin cita presencial o telefònica per algun altre motiu i la totalitat de la població infantil.
Doncs estem a les portes d'una campanya antigripal condicionada per la incertesa de la Covid-19.
L'Agència de Salut Pública de Catalunya es fixa com a objectiu augmentar la cobertura vacunal del personal sanitari i sociosanitari i la gent gran, preferentment a partir dels 65 anys, i persones amb condicions de risc. Per aquesta campanya s'han adquirit un total de 1.450.000 dosis de vacunes.
Altres notícies, cap de setmana d'aiguats arreu del territori català amb registres de més de 150 litres i prop d'un centenar de sortides dels bombers. Els xàfecs també han estat molt intensos aquí a la comarca, on, per exemple, a Arenys es van descarregar fins a 79 litres en un vespre. De fet, entre els serveis destacats de bombers hi ha el rescat d'un conductor arrossegat per la riera de Sant Andreu de Llavaneres. Els fets van passar la nit de dissabte a 3:15 de la nit. L'avís el va donar la policia local en veure que un home sortia del cotxe després de ser sorprès per l'augment del cabal a la riera de Llavaneres. En un passadís a tocar de la C-32, era arrossegat llavors per l'aigua. L'afectat es va poder enganxar a una branca i amb l'ajuda d'una corda de 4 metres va ser rescatat pels bombers que hi van treballar amb 4 dotacions. I el Consell Comarcal del Maresme va presentar divendres la campanya Llogant el teu pis guanyes, que té per objectiu augmentar l'oferta d'habitatge assequible. El president de l'organisme va explicar que un dels objectius del seu mandat és aconseguir augmentar aquesta oferta. Per això, el Consell vol doblar la borsa de lloguer maresmenca, que actualment consta de 40 pisos distribuïts en 13 municipis. Es vol tenir oferta als 25 pobles del Maresme, en els quals l'oficina d'habitatge té competències i donar resposta així a la llista d'espera de la borsa, que actualment compta amb 200 persones. El Calella Film Festival ha entregat els premis La Llopa de la 5a edició en les dues seccions oficials, la Creative Rosewood i el Low Budget, a les produccions de baix pressupost.
El Premi Creative Rosewood a la millor pel·lícula ha estat per Bacarau, una producció brasilera que barreja diferents gèneres i d'aquí la seva originalitat. Mescla el drama, el western, el terror gore i la ciència-ficció. Explica la història dels habitants d'un poble de Brasil abandonat per les administracions que haurà d'armar i lluitar per no desaparèixer del mapa.
Dos motoristas de montaña se dirigen hacia Bacurau. Tardarán un par de minutos.
¿Qué le ha pasado a tu camioneta?
¿Qué dices?
I en la categoria Low Budget, el premi a la millor pel·lícula ha estat per Panda Salawal, una producció filipina dirigida per Shespiritu sobre un forner a qui una nena de 7 anys li canvia la vida. De fet, li dona esperança de viure en el moment en què ell més ho necessita.
Ah!
Si Salvador Sal fue short.
El Calella Film Festival va entrar el premi a la millor direcció d'una producció de baix cost a David Ruiz i Albert València per Sant Martí, una pel·lícula rodada en català de gènere slash sobre dos amics que van cap a un festival de música, agafen dues noies que fan autostop i fan una parada tècnica per fer nit al poble de Sant Martí. Ruiz, a la gala de lliurament de premis, va agrair el reconeixement del Festival Calellenc.
Realment el procés creatiu de Sant Martí va començar amb moltes tardes d'escriptura, ficant-nos a la pell de gairebé tots els rols de la producció i bueno, ens vam perdre en moltes fases. L'altre dia els hi deia als membres de l'organització que això semblava moltes vegades la pel·li aquella d'en Terry Gilliam, que la va acabar estrenant 20 anys després. Mm. I no, vam aconseguir-ho i home, això és realment un reconeixement que ens fa molta il·lusió i bueno, amb el que costa fer cine, continuar intentant fer cine i arribar al públic, perquè és que sense públic no hi hauria cine.
I el Premi La Llop al millor guió, novetat de la cinquena edició del festival, se l'han dut Naya Gómez per La Viga, i el millor guió del Maresme, el premi que patrocina el Consorci de Promoció Turística, el va rebre l'arallenc Eloi Tomàs per Concepción.
Ja fa molts anys doncs, que junt amb el meu bon amic Josep Santarén doncs vam coescriure aquest guió de Concepción, doncs que passa a Hondures, que va sobre un noi que està estudiant anglès a l'estranger, coneix una noia per internet i agafa un avió i se'n va a veure-la a Hondures precisament. I resulta que quan arriba allà, resulta que aquesta noia no és qui havia de ser. És una gran ajuda i amenaço amb tornar, però ja amb la pel·li feta.
La gala de lliurament de premis va posar el punt i final a la cinquena edició del certamen cinematogràfic calellenc, que se l'ha celebrat en unes dates fora de l'habitual per culpa de la pandèmia. La cerimònia va incloure la projecció del documental Camí Lliure sobre el xef del Drac de l'Hotel Sant Jordi.
Neti Polit us ofereix el temps.
Doncs com cada dia acabarem amb la previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment, avui jornada tranquil·la, temps estable, el que tindrem durant pràcticament tot el dia. Aquesta tarda vespre veurem com augmenten una mica els núvols al Maresme Nord, de moment poc importants, però parlem d'un canvi de temps que ens afectarà demà. De fet, ja cap a mitjanit, primeres hores de la matinada de demà, s'espera que puguem tenir les primeres tempestes localment molt intenses cap a l'extrem nord del Maresme. Després, durant el dia de demà, tindrem el cel ennuvolat, el cel gris, això farà que baixin les temperatures i que tinguem alguns ruixats al llarg del matí, creiem que menys importants. Altre cop a la tarda es podrien reactivar les precipitacions en alguns sectors de la comarca, especialment del centre i del nord del Maresme. Ja ho hem dit, demà amb temperatures de plena tardor, després que avui encara poden pujar una mica respecte a les d'ahir, les temperatures diurnes. Pel que fa als vents, avui fluixos de mar cap a terra, demà també, i la situació marítima també avui i demà dominada bàsicament per la maror, amb petites àrees de mar de fons que tindrem a tota la costa de la comarca. Dijous el temps s'estabilitzarà i les temperatures es recuperaran.
Neti Polit us ha ofert el temps. Neti Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Neti Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 24 minuts. Posem el punt i final aquí a l'info d'avui dimarts 13 d'octubre. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Agraïments també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Com dèiem, hi tornarem demà amb més notícies puntuals a la una. Fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat local a través de la nostra pàgina web, radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.